quals no s'acaba només en aquests condemnables i, per què no dir-ho, patètics discursos públics, sinó que continua a les xarxes, darrere l'anonimat que sempre serveix d'escut pels covards i massa vegades encara avui arriba a materialitzar-se en entorns laborals, en entorns festius.
És la portaveu del govern, Patrícia Plaja, destacant els motius pels quals el govern destinarà 13 milions d'euros en polítiques LGTBI, coincidint avui amb el Dia Internacional de l'Orgull. L'executiu ha volgut fer un gest cap a aquest col·lectiu i anuncia que es contractarà més d'un centenar de professionals que es dedicaran en exclusiva a atendre les necessitats de persones LGTBI i a desplegar polítiques públiques per al col·lectiu, tant en l'àmbit comarcal com al local. En aquest sentit, el president aragonès ha destacat la creació del Departament d'Igualtat i Feminismes ara fa un any com a mostra del compromís de l'executiu amb la lluita per als drets de tothom. De seguida ho ampliem, abans repassem la resta de titulars d'aquest dimarts 28 de juny de 2022. Pedro Sánchez lamenta la mort d'immigrants a la frontera de Melilla, però també reconeix la feina dels cossos de seguretat. Montse Hidalgo.
Tot plegat a les portes d'una cimera de l'OTAN que serà clau per redefinir el sistema defensiu de l'Aliança, tant per la frontera sud com per la de l'est, davant l'amenaça russa a Europa.
Les hospitalitzacions per Covid-19 es disparen i arriben a nivells de febrer.
L'última setmana han ingressat 245 persones per la infecció i ja sumen un total de 1.762 malalts. D'aquests, 45 són a la UCI. Salut també ha certificat 23 noves morts la darrera setmana, totes majors de 60 anys.
La Diputació de Barcelona retreu al Departament d'Educació que no abonarà el cost real de les places de P2.
L'ENS sospita que els municipis acabaran pagant aquesta gratuïtat i assumiran més del 50% del cost de cada plaça de guarderia. Fins ara, els ajuntaments han detectat un increment del 20% de peticions.
En cultura, l'actriu Carme Elias, el pallasso Tortell Poltrona o l'esportista Laia Palau entre els guardonats amb les creus de Sant Jordi d'enguany.
Una vintena de personalitats i 10 entitats rebran el guardó, entre les quals també hi ha la companyia elèctrica d'Arma, el grup Estopa o la Fundació Gran Teatre del Liceu.
Pel que fa als esports, la Federació Catalana de Futbol aposta per la participació femenina en qualsevol categoria.
A partir d'aquest divendres, els equips sèniors fins a primera catalana i els de futbol formatiu fins a preferent juvenil podran inscriure jugadores sense cap límit, eliminant el topall i la limitació de categories.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui parlem d'una jornada una mica més tranquil·la que no pas ahir. Malgrat tot, ara a primera hora del migdia ja està començant a créixer els núvols d'evolució diurna a punts de muntanya, sobretot al quadrant nord-est, però també afecten a altres sectors de muntanya del prelitoral i del Pirineu i Prepirineu. Avui no es descarta la possibilitat d'algun ruixat feble i aïllat a punts del Pirineu oriental sense més conseqüència. D'altra banda, hi ha un ambient assolellat, tot i que encara queden alguns reductes de núvols baixos a punts, sobretot de la Catalunya central, que ràpidament minvaran i a la resta l'ambient serà assolellat i més càlid perquè la temperatura ja està començant a pujar respecte a ahir. Es nota especialment al terç sud i a la meitat sud del litoral, però de mica en mica serà més general aquesta tendència. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia, Esther. El control de so, Francesc Ávila, la redacció Montse Hidalgo i coordinant Sònia Queros. Parla Marta Pardell. Passen 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La Generalitat destinarà 13 milions d'euros a contractar un centenar de professionals per als serveis d'atenció integral, uns professionals que tindran plena dedicació a l'atenció del col·lectiu LGTBI i al desplegament de polítiques per a aquest col·lectiu en l'àmbit tant comarcal com local. Un anunci que s'ha fet coincidint avui amb el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El balcó del Palau de la Generalitat llueix avui una enorme bandera de colors de l'Arc de Sant Martí, símbol dels col·lectius LGTBI. L'han penjada al matí el president Pere Aragonès i la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, després de rebre aquests col·lectius al pati de carruatges. El govern ha aprovat avui una partida de 13 milions per contractar 113 professionals que treballaran en aquest àmbit. Ho ha explicat la portaveu Patrícia Plaja.
Permetrà contractar almenys 113 professionals amb dedicació plena a l'atenció al col·lectiu LGTBI i al desplegament de polítiques públiques LGBTI+, en l'àmbit local i també en l'àmbit comarcal.
La portaveu Patrícia Plaja ha condemnat els discursos de l'extrema dreta que atien l'odi, ha dit, contra els gais i lesbianes.
Gràcies, Mon Carvajal. Entre els molts actes convocats avui per reivindicar aquesta jornada de l'orgull, la Generalitat, com ens comentaves, ha fet un d'institucional en què el president Pere Aragonès ha defensat que tothom pugui ser com és i que la societat ho reconegui amb tots els drets.
Amb aquest missatge, el cap de l'executiu i la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, han rebut al Palau de la Generalitat els representants de les entitats del col·lectiu LGTBI per commemorar el Dia de l'Orgull. Aragonès ha destacat que cal lluitar dia a dia pels drets de tothom.
Les múltiples opressions que pateixen moltes persones de la nostra societat s'han de combatre cada dia. I no es tracta només de dir que tens tot el dret a estimar qui vulgui, sinó sobretot que tens tot el dret a viure dignament com ets. És el dret a ser el que defensem avui, a ser com ets i que la societat ho reconegui amb tots els drets.
Aragonès ha recordat que la creació del Departament d'Igualtat i Feminisme respon a la necessitat de fer aquestes polítiques transversals en el dia a dia.
I en aquest context, una dada preocupant, el professorat dels instituts té poca formació en matèria de diversitat sexual i de gènere, i segurament per això també tenen dificultats a l'hora d'abordar aquesta diversitat dins de les aules. És una de les conclusions d'una investigació d'acció participativa anomenada Transgredint la norma, feta a diferents instituts de Barcelona.
L'estudi també posa en relleu que encara hi ha molts docents que no saben que existeix un protocol d'actuació en situacions d'assetjament. La majoria de centres escolars no en tenen, un de propi seguint les directrius del Departament d'Educació. Ho ha dit a la xarxa l'Andrea Milán de l'Assemblea de Cooperació per la Pau, una de les entitats impulsores d'aquest treball.
Hi ha un protocol pel departament que està a internet en cas d'alumnat trans, però també hi ha un protocol per casos d'assetjament. El problema és que una part molt gran del professorat el desconeix i no sabem molt bé què fer. I també dins del departament es va dir fa un parell d'anys que està aquest protocol, però que cada centre hauria de tenir el seu propi protocol, depenent de les seves necessitats, però no està complint.
Per revertir-ho, Milán proposa visibilitzar dins del professorat els protocols existents i formar-los en diversitat sexoafectiva.
Arreu de Catalunya són molts els municipis que han commemorat el Dia de l'Orgull LGTBI. A Constantí, el Tarragonès, s'ha fet la lectura del manifest davant de l'Ajuntament, en l'acte institucional també s'ha reivindicat el ple reconeixement dels drets d'aquests col·lectius. Constantí, Ràdio Noelia Silvero.
La lectura del manifest ha anat a càrrec d'Alejandro Fernández en representació del col·lectiu LGTBIQ+. A banda de reivindicar el ple reconeixement dels drets d'aquest col·lectiu, també s'ha fet una crida a tots els poders públics a fer valdre les lleis d'igualtat en tots els àmbits i desplegar-les amb la màxima potència. Finalment, s'ha reivindicat que els drets d'aquestes persones són part de la lluita compartida per la defensa del dret de totes les persones a ser i viure lliures de discriminacions i de violències.
El Dia de l'Orgullo es muy importante, ya que estamos reivindicando básicamente nuestros derechos, nuestra libertad de expresarnos, la libertad de poder amar libremente, y es un día muy especial para nosotros porque es el día que podemos reivindicar y necesitamos que se nos escuche.
Constantí ha organitzat diversos esdeveniments, com col·loquis, una nit de cabaret i la Rua de l'Orgull. D'aquesta manera es vol reivindicar públicament la lluita per la igualtat i la dignitat dels col·lectius de persones gais, lesbianes, bisexuals i transexuals.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El president del govern central, Pedro Sánchez, lamenta la mort d'immigrants a la frontera de Melilla, però alhora reconeix la feina de la gendarmeria marroquina i de les forces i cossos de seguretat de l'Estat que van repel·lir el salt massiu a la tanca.
En una entrevista a Associated Press prèvia a la cimera de l'OTAN, Sánchez assegura que l'intent de salt a la tanca es va fer de manera agressiva i que molts dels immigrants que ho van intentar duien destrals i ganxos.
Estamos hablando de un intento de asalto a la valla que evidentemente se hizo de forma agresiva. Lamento, como no puede ser de otra manera, el fallecimiento de estas personas, pero también el reconocimiento del trabajo que están haciendo la gendarmería marroquí y también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en España que repelieron un ataque, insisto, un ataque a la frontera de nuestro país.
L'ONU ha urgit Espanya i el Marroc a investigar aquests fets en els quals, segons les autoritats marroquines, van morir 23 persones, tot i que les ONG eleven la quantitat a 37.
I tot plegat a les portes d'una cimera de l'OTAN que se celebra a Madrid per mostrar unitat davant de la invasió russa d'Ucraïna i també per reformular les bases defensives de l'Aliança.
De fet, el reforç de la frontera est d'Europa és un dels principals acords que s'espera que surtin de la cimera. Es volen mobilitzar fins a 300.000 soldats per fer front a l'amenaça russa, alhora que s'avançaran les negociacions per aprovar l'entrada a l'Aliança de Finlàndia i Suècia. També s'analitzarà la situació de la frontera sud i, en aquest sentit, l'objectiu és incloure punts com Ceuta i Melilla dins del paraigua de protecció de l'OTAN.
En relació al conflicte a Ucraïna, el president Volodymyr Zelensky ha demanat als Estats Units que reconeguin Rússia com a estat que patrocina el terrorisme, tot plegat arran de l'atac a un centre comercial en què han mort almenys 16 persones.
Ha estat a la localitat de Kremenchuk, al nord-est del país. Desenes de bombers i equips de rescat continuen treballant al centre comercial, atacat amb míssils russos. És el primer atac contra zones civils que es registra en aquesta localitat. Mentrestant, a Lugansk, a l'est, s'han intensificat els bombardejos a gran escala les últimes hores.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Acusado. Acusat. Testigo. Testimoni. Abogada. Advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente. Innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
Fem-ho bé. Fem-ho tot. Fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Aquest estiu, amb MyHome de CaixaBank, pots deixar la casa protegida amb l'alarma de Securitas Direct i estrenar cotxe. I naturalment, amb la fórmula que millor s'adapti a les teves necessitats. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
Per un país valent i orgullós de si mateix.
On ningú tingui por de ser i de mostrar-se tal com és, sigui quina sigui la seva orientació sexual o identitat de gènere.
Un país on viure en llibertat i on tothom senti com a pròpia la lluita LGBTI.
Un país que senti orgull per l'orgull.
Fent que sigui Catalunya. Orgull de país.
Generalitat de Catalunya.
Continuen a l'alça les hospitalitzacions per Covid-19, que arriben ja a nivells de febrer. L'última setmana han ingressat 245 persones a causa de la infecció i ja sumen un total de 1.762 malalts. D'aquests, 46 estan en estat greu a les UCI.
Segons la nova pàgina web en la qual Salut publica les dades de la pandèmia, des del 20 de juny han mort 23 persones, totes elles majors de 60 anys. No han donat xifres, però, de l'acumulat de defuncions, tot i que la darrera xifra oficial és de 19.449 víctimes mortals des de l'inici de la pandèmia.
Encara en clau de salut, us destaquem un estudi del Centre de Regulació Genòmica i de l'Institut IRSI-CAIXA, segons el qual un fàrmac anomenat l'amidubina podria millorar el deteriorament cognitiu de persones amb síndrome de Down i, en conseqüència, milloraria també la seva qualitat de vida. Es tracta d'un medicament que fins ara era comú per al tractament del VIH. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor Rey.
Els resultats de l'estudi demostren que els ratolins que van ser tractats amb l'amidubina milloraven la seva capacitat cognitiva. Un dels trets amb què més s'ha notat és amb un increment de la memòria. Aleix Estibalde, investigador del projecte, ha explicat els beneficis de la investigació.
Això que hem observat amb aquest estudi fet en ratolins, que milloraria el deteriorament cognitiu a través d'uns passos intermitjos que hauríem de fer amb assajos clínics en humans, si això es confirma, doncs podria millorar la qualitat de vida de pacients amb síndrome de Down.
A més, segons l'investigador, les persones amb síndrome de Down pateixen un envelliment accelerat quan arriben a l'edat adulta. A partir dels 40 anys tenen més probabilitats de patir Alzheimer, ja que el cromosoma 21 té una relació estreta amb aquesta malaltia. El següent pas, doncs, d'aquest estudi és començar els assajos clínics amb el fàrmac per a persones amb la síndrome de Down i Alzheimer.
És gairebé un quart de tres. La Diputació de Barcelona retreu al Departament d'Educació que no abonarà el cost real de les places de P2 pel curs vinent. L'ENS sospita que els municipis acabaran pagant aquesta gratuïtat i assumiran més del 50% del cost de cada plaça. Tot i que, segons l'acord signat, els consistoris han de finançar únicament un terç. Fins ara, els ajuntaments han detectat un increment del 20% de peticions per accedir a les escoles bressol de la província. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. I el responsable d'Educació de la Diputació de Barcelona, Josep Monràs, es pregunta si hi haurà places suficients davant aquest increment derivat de l'anunci del conseller. Monràs ha afegit que els regidors d'Educació de molts municipis barcelonins no amaguen el seu nerviosisme per la manca de diners, ja que tenen les mans lligades. No poden cobrar res a les famílies en concepte de compra de material d'una banda, però sí n'assumiran les factures i també les de manteniment i energia. La Generalitat ha advertit Monràs no vol assumir ni el cost dels bolquers.
Què passa quan hi ha un nen o una nena amb necessitats educatives especials? Necessita un suport. Aquest suport es finançarà o no es finançarà? Els bolquers que necessiten els nens, que no és un material formalment escolar, poden entrar o no poden entrar? Per què ens fan treure les ordenances fiscals dels nostres ajuntaments? Podria haver-hi un copagament. I, per tant, aquelles famílies que poguessin pagar una part d'aquest copagament del servei municipal.
En el fons de la crítica de la Diputació de Barcelona hi ha el record de fa uns anys, quan després de l'esclat de la crisi financera el govern català va deixar de finançar la tercera part del cost de cada plaça, cosa que va obligar els ajuntaments a destinar-hi el doble de diners. Volen garanties que això no tornarà a passar.
Gràcies, Anna. I encara més crítiques a l'executiu, ja que hi ha rebuig frontal del sector del taxi al decret que vol aprovar el govern per regular el sector dels VTC de cara al mes de setembre. El portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, anuncia que si l'executiu no modifica els seus plantejaments, es pot donar per fet el conflicte social. Avui ho ha avisat des de la xarxa. Més detalls, David Fleta.
El govern vol aprovar en els pròxims dies un decret llei per regular les empreses de vehicles de transport en conductor, els coneguts com a VTC. A l'octubre s'acabarà la moratòria de 4 anys que els ha permès treballar amb poques limitacions. Entre d'altres requisits, el decret exigirà que els conductors tinguin un any de carnet i es mantindrà l'obligació que el servei es contracti 15 minuts abans a través de l'aplicació. Però el sector del taxi es nega en rotund aquestes mesures. Diuen que són massa toves, rebutgen la ràtio d'un VTC per cada 8 taxis i exigeixen que passi a ser d'un per cada 30. Si no, la protesta está servida, como explica Tito Álvarez, portaveu de Elite Taxi.
Nosotros no vamos a permitir que saquen un decreto con medidas de este calibre y puede ser que no sea lo mismo que Isabel Díaz Ayuso, puede ser, pero se le parece mucho. Si no cambia nada, eso está garantizado. Que vamos a tener un verano, pues bueno, pues tendremos que volver a acampar en la Gran Vía.
El sector del taxi es reunirá amb l'executiu català demà a la tarda.
I anem ara fins al Bages, ja que els boscos de la Serra de Castelltallat, que van patir els incendis dels anys 94 i 98, han estat l'escenari escollit per la Diputació de Barcelona per explicar el nou protocol davant d'incendis forestals que es preveuen durant aquesta campanya d'estiu. Més detalls des de Castellet Ràdio. Olga Gili, bon dia.
Bon dia, doncs sí, actualment diuen que hi ha unes 50.000 hectàrees a la província i asseguren que darrere hi ha d'haver un esforç de país i també de la ciutadania. Diuen que serà un estiu molt difícil pel que fa a la prevenció d'incendis. De fet, diuen que serà un dels més complicats que recorden des de fa anys. Així en parla Valentí Junyent, diputat delegat d'Espais Naturals.
La campanya de prevenció d'incendis d'aquest any, la Generalitat hi ha abocat més recursos que mai. També es preveu una de les campanyes més complicades dels darrers anys, doncs, pel clima, pel canvi climàtic i per tots els efectes que hi pot haver-hi en la sequera que estem patint. Però el fet de que a la província de Barcelona hi ha 500.000 hectàrees de massa forestal vol dir que s'han de gestionar bé.
En el seu discurs també ha parlat del canvi climàtic i també ha explicat de manera molt curosa que talar arbres serà clau.
Notícies en xarxa.
Indignació entre els veïns i el sector turístic d'Espot, al Pallars Sobirà, que porten 4 dies incomunicats. La raó, una avaria al servei de telefonia i internet de Telefònica i Movistar. Ràdio Trem, José Vergés.
L'Associació d'Allotjaments Turístics del municipi ha volgut mostrar el seu malestar, tal i com ha expressat l'hotelera Sílvia Montanya.
Que jo puc entendre que pots estar un dia 48 hores, però 4 dies sense el servei és que és intolerable. És intolerable perquè és que no tenim telèfon a l'hotel. No tenim telèfon fixe, con lo qual, què implica? Estem en plena temporada, estem perdent reserves i clients que ens estan enviant mails de què passa que no teniu telèfon. I al final la mala imatge és nostra. És que és desesperant perquè és que no sabem què fer. Ni tenim resposta del termini de la previsió d'arreglar-ho. També han un missatge amb el número d'incidència dient que quan estigui arreglat ja t'avisaran i se queden tan anxos.
A més, denuncien hi ha hotels que des del passat divendres no poden cobrar amb Datàfon als clients. Una situació que no només afecta els veïns i hotelers d'espot, sinó també els mateixos visitants, que tampoc poden treure efectiu del caixer automàtic del poble, el qual també funciona per mitjà de la companyia telefònica.
I avui ha de passar a disposició judicial un home de 37 anys detingut dilluns a Sant Gregori, al Gironès, per matar la seva àvia de 90 anys.
Els fets haurien passat el 23 de juny al matí, segons els investigadors. L'agressor, que té antecedents d'ingressos psiquiàtrics, va anar a casa de la víctima. Segons la pròpia declaració, els Mossos va començar a discutir amb la dona, que li va dir que trucaria a la policia perquè l'ingressessin. Aleshores, segons aquesta versió, va intentar arrabassar-li el mòbil, però la va acabar estrangulant. Després va marxar del domicili i es va acabar presentant a l'Hospital Santa Caterina, dient que no es trobava bé i que s'havia barallat amb l'àvia.
I és moment d'obrir pàgina cultural. L'actriu Carme Elias, el pallasso d'Hortell Poltrona o l'esportista Laia Palau són alguns dels guardonats amb les creus de Sant Jordi d'enguany.
Una vintena de personalitats i 10 entitats rebran el guardó, un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona per part de la Generalitat de Catalunya. Entre els guardonats també hi ha la companyia elèctrica d'Arma, el grup Estopa, la Fundació Gran Teatre del Liceu, el muralista Josep Minguell, el sociolingüista Miquel Strubel, l'activista Fàtima Ahmed, l'economista Carme Trilla o el productor discogràfic Joan Carles Doval.
Felicitats a tots els premiats. I les persones cegues ja poden descobrir amb els dits la Torre de Maria de la Basílica de la Sagrada Família. Amb l'ajuda d'una maqueta escala, els invidents poden reconèixer tàctilment les formes dissenyades per gaudir des de la base fins a l'estrella de 12 punxes. La instal·lació està situada al mateix temple. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Es tracta d'una reproducció de la torre a escala 1,25, que fa 1,20 m i està situada sobre un pedestal de 70 centímetres. Les persones cegues la poden tocar alhora que reben explicacions amb una audioguia o llegeixen la informació escrita en braille. Tot plegat fa, com ha explicat una de les primeres persones a gaudir de l'experiència, la responsable de Serveis Socials d'ONCE Catalunya, Dolors Luna, que es pugui apreciar fins a l'últim detall de l'obra.
Nosaltres, tàctilment, aquestes formes, aquestes figures, i a més amb l'explicació que dona l'audioguia i el brall, percebem coses que en Gaudí va voler transmetre i que jo les tinc a l'abast dels dits.
La maqueta ha estat finançada per l'ONCE i cedida al temple, que l'ha situada a l'espai de Gaudí i la natura, on ja hi ha altres elements tàctils. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha inaugurat la instal·lació.
I després d'una edició descafeïnada a causa de la pandèmia l'any 2020, a la Bienal d'Olot Fotografia torna i ho fa amb força. Un total de 42 expositors mostraran la seva feina del 31 de juliol al 27 d'agost. Olot Televisió, Guido Sengiarotti.
En aquesta edició es comptaran fins a 42 exposicions d'artistes locals i internacionals, comptant la presència de països diversos, des de l'Argentina al Mèxic, passant per Itàlia. A la Bienal s'hi podran veure un any més fotografies artístiques, més allunyades del fotoperiodisme, un gènere que es cultiva més a França i que a casa nostra també hi té un paper important. Així es dona opció d'exposar a altres fotògrafs de qualitat, cobrint un espai diferent que dona una identitat pròpia a l'Olot Fotografia. Carles Sitjà és membre de l'organització d'Olot Fotografia.
A la Bienal sempre ha apostat per fotografia artística, personal, d'autor, i per tant cada fotògraf té la seva visió del tema que tracta i el tracta diferent, personal i únic, intransferible, que es diu.
Els espais d'exposició seran l'Hospici, el Carme, Can Trinxeria, l'Orfeó i altres locals privats d'Olot, així com també l'Església de Castellfollit.
Passen 23 minuts a les dues, és moment pels esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. La Federació Catalana de Futbol aposta per la participació femenina en qualsevol categoria. A partir d'aquest divendres, els equips sèniors fins a primera catalana i els de futbol formatiu fins a preferent juvenil podran inscriure jugadores sense cap limitació, eliminant el topall i la fins ara limitació de categories. El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteres, ho anunciava en l'assemblea celebrada ahir a Blanes.
El futbol femení passarà a ser universal. Això vol dir que es permetrà la participació de futbolistes femenines en qualsevol categoria masculina. El topall estava cadet, incorporarem a partir d'ara també juvenil i amateur, des de ja, des d'aquest 1 de juliol. La igualtat no solament es predica, també s'aplica.
L'ens federatiu permetrà ja aquest estiu la inscripció de jugadores en equips masculins que només la permetia fins a categoria cadet. La mesura també s'aplica a les competicions de futbol sala d'àmbit territorial i entrarà en vigor, com dèiem, aquest proper divendres 1 de juliol, coincidint amb l'inici del nou curs futbolístic. Això suposa, entre d'altres coses, que la primera catalana, la màxima categoria gestionada per la federació, s'hi podran veure ja dones competint en equips fins ara formats íntegrament per homes. També en futbol, la Roma es fa enrere i no disputarà el Gamper contra el Barça. El Barça ha comunicat que l'equip italià rescindeix literalment el contracte i que tornaran els diners de les entrades. El club blaugrana, però, no descarta emprendre mesures legals contra els italians. I parlem d'hoquei herba perquè només falten 3 dies perquè arrenqui el Mundial Femení de Terrassa. Des de Canal Terrassa ens explica Miqui Romagosa.
Poc més de 72 hores pel tret de sortida al Mundial de Hockey Femení Terrassa 2022. Ahir va visitar la ràdio municipal de Terrassa el president de la Federació Espanyola de Hockey, Santi Déu, un president que es mostrava satisfet per la feina que s'ha fet durant aquests mesos, pràcticament any, previ al Mundial.
Una Copa del Món o uns Jocs Olímpics són les fites més importants que tenim al nostre esport. Per tant, poder organitzar una Copa del Món aquí a Terrassa, sens dubte, és la fita més important d'aquests, com dius tu, 14 anys de president que portaré al mes de desembre.
Doncs com dèiem, el dijous a la seu d'Ègara es farà la presentació del Mundial de Hockey Terrassa 2022 i divendres el primer partit, el partit inaugural, que jugaran Espanya i Canadà a 9:45 del vespre a l'estat Olímpic.
I Laia Palau, una de les llegendes del bàsquet femení català, que fa una setmana es va anunciar que es retirava de la pràctica activa del bàsquet, rebrà la Creu de Sant Jordi que atorga el govern català. I un darrer apunt, en waterpolo, la selecció espanyola femenina juga al partit de quarts de final del Mundial contra els Estats Units aquesta tarda a partir de les 4 en el marc dels Mundials que s'estan duent a terme a la ciutat de Budapest. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a 3:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Celebrem amb orgull. Jo celebro que sóc la Marta.
I jo l'Àlex.
I jo l'Emi.
Jo celebro que sóc el Quim.
Celebrem que som com som. La Diputació de Barcelona treballa al costat dels ajuntaments per erradicar l'LGTBI-fòbia i construir pobles i ciutats orgullosos de la seva diversitat sexual i de gènere. Diputació de Barcelona.
Sabies que...
Dormir amb plantes durant la nit en una habitació no és perillós. Amb la llum del dia, les plantes agafen de l'aire el diòxid de carboni que necessiten i expulsen oxigen. Per això és la fotosíntesi, no la seva forma de respirar. Alguna cosa que fan tant de dia com de nit. Recullen l'oxigen de l'aire i l'expulsen en forma de CO2. Si sigues perillós estar amb una planta perquè en respirar ens pot robar l'oxigen, o seria tant de dia com de nit? Una planta normal pot consumir uns 0,1 litres d'oxigen per hora, comparat amb els 50 litres per hora que necessitem els éssers humans, 500 vegades més. Pel que sembla, l'origen d'aquesta llegenda urbana és relativament espanyola i en altres països no circula aquest rumor.
Propostes en xarxa.
Vosaltres ja sabeu què voleu ser? Quina pregunta, eh? Ens agrada fer-la, però potser no tant que ens la facin. I prou difícil és respondre a nivell individual, però... I si a més us la faig com a societat? Què me'n dieu? Com podem definir com volem ser enmig d'un context de sindèmia, de crisis interconnectades? No pretenc colar-vos cap debat filosòfic, pretenc que el genereu vosaltres mateixos. I quina millor manera de fer-ho que visitant l'exposició Generació Re, Continuïtat o Canvi, al Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí. La mostra parla de comunitat, de resiliència, del vincle amb el territori i de la relació amb l'entorn. La intenció és ben clara, que en sortiu amb dubtes, preguntes, reflexions. I és que tota crisi pot ser una oportunitat, com ho va ser, d'alguna manera, fa 150 anys. la plaga de la filoxera. Moments que es converteixen en punts de partida perquè la societat traci el seu futur, decideixi què vol ser. Per això la mostra explora temes com el despoblament i el repoblament, l'aïllament i la hiperconnectivitat, o l'immobilisme i la capacitat humana de transformar el seu entorn. Tot plegat a través, per exemple, de l'art contemporani. No us en faig més spoiler. Teniu temps a visitar la proposta fins al gener del 2023, però no us adormiu, que ja sabeu que el temps passa molt ràpid. Exposició Generació Re, continuïtat o canvi, al Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí. Trobareu tota la informació sobre la mostra al web museuvidarural.cat.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Desgraciadament, encara avui, la persecució de gais, lesbianes, transsexuals, bisexuals, transgèneres i intersexuals no s'acaba només en aquests condemnables i, per què no dir-ho, patètics discursos públics, sinó que continua a les xarxes, darrere l'anonimat, que sempre serveix d'escut pels covards. I massa vegades encara avui arriba a materialitzar-se en entorns laborals, en entorns festius.
És la portaveu del govern, Patrícia Plaja, destacant els motius pels quals el govern destinarà 13 milions d'euros en polítiques LGTBI. Coincidint avui amb el Dia Internacional de l'Orgull, l'executiu ha volgut fer un gest cap a aquest col·lectiu i anuncia que es contractarà més d'un centenar de professionals que es dedicaran en exclusiva a atendre les necessitats de persones LGTBI i també a desplegar polítiques públiques per al col·lectiu tant en l'àmbit comarcal com al local. En aquest sentit, el president aragonès ha destacat la creació del Departament d'Igualtat i Feminismes ara fa un any com a mostra del compromís de l'executiu amb la lluita per als drets de tothom. De seguida ho ampliem. Abans repassem la resta de titulars d'aquest dimarts 28 de juny de 2022. Pedro Sánchez lamenta la mort d'immigrants a la frontera de Melilla, però també reconeix la feina dels cossos de seguretat. Montse Hidalgo.
Tot plegat a les portes d'una cimera de l'OTAN que serà clau per redefinir el sistema defensiu de l'Aliança, tant per la frontera sud com per la de l'est, davant l'amenaça russa a Europa.
Les hospitalitzacions per Covid es disparen i arriben a nivells de febrer.
L'última setmana han ingressat 245 persones per la infecció i ja sumen un total de 1.762 malalts. D'aquests, 46 són a les UCI. Salut també ha certificat 23 noves morts la darrera setmana, totes de majors de 60 anys.
La Diputació de Barcelona retreu al Departament d'Educació que no abonarà el cost real de les places de P2.
L'ENS sospita que els municipis acabaran pagant aquesta gratuïtat i assumiran més del 50% del cost de cada plaça de guarderia. Fins ara, els ajuntaments han detectat un increment del 20% de peticions.
En cultura, l'actriu Carme Elias, el pallasso Tortell Poltrona o l'esportista Laia Palau entre els guardonats amb les creus de Sant Jordi d'enguany.
Una vintena de personalitats i 10 entitats rebran el guardó, entre els quals també hi ha la companyia elèctrica d'Arma, el grup Estopa o la Fundació Gran Teatre del Liceu.
Pel que fa als esports, la Federació Catalana de Futbol aposta per la participació femenina en qualsevol categoria.
A partir d'aquest divendres, els equips sèniors fins a Primera Catalana i els de futbol formatiu fins a Preferent Juvenil podran inscriure jugadores sense cap límit, eliminant el topall i la limitació de categories.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera des del Servei Meteorològic de Catalunya. Esther Batalla, bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui parlem d'una jornada una mica més tranquil·la que no pas ahir. Malgrat tot, ara a primera hora del migdia ja està començant a créixer els núvols d'evolució diurna a punts de muntanya, sobretot al quadrant nord-est, però també afecten a altres sectors de muntanya del prelitoral i del Pirineu i Prepirineu. Avui no es descarta la possibilitat doncs, d'algun ruixat feble i aïllat a punts del Pirineu oriental sense més conseqüència. D'altra banda, hi ha un ambient assolellat, tot i que encara queden alguns reductes de núvols baixos a punts sobretot de la Catalunya central, que ràpidament minvaran i a la resta l'ambient serà assolellat i més càlid perquè la temperatura ja està començant a pujar respecte a ahir. Es nota especialment al terç sud i a la meitat sud del litoral, però de mica en mica serà més general aquesta tendència. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia, Esther. Al control de so hi tenim el Francesc Ávila, la redacció la Montse Hidalgo i coordinant la Sònia Querros. Parla Marta Pardell, passant 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La Generalitat destinarà 13 milions d'euros a contractar un centenar de professionals per als serveis d'atenció integral, uns professionals que tindran plena dedicació a l'atenció del col·lectiu LGTBI, així com al desplegament de polítiques dedicades a aquest col·lectiu tant en l'àmbit local com al comarcal. Un anunci que s'ha fet coincidint avui amb el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El balcó del Palau de la Generalitat llueix avui una enorme bandera de colors de l'Arc de Sant Martí, símbol dels col·lectius LGTBI. I l'han penjat al matí el president Pere Aragonès i la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, després de rebre'ls al pati de carruatges. El govern ha aprovat avui una partida de 13 milions d'euros per contractar 113 professionals que treballaran en aquest àmbit. Ho ha explicat la portaveu Patrícia Plaja.
Permetrà contractar almenys 113 professionals amb dedicació plena a l'atenció al col·lectiu LGTBI i al desplegament de polítiques públiques LGBTI+, en l'àmbit local i també en l'àmbit comarcal.
El govern ha condemnat els discursos de l'extrema dreta que atien l'odi contra els gais i lesbianes.
Entre els molts actes convocats per reivindicar aquesta jornada de l'orgull, la Generalitat, com ens explicava la Mont Carvajal, n'ha fet un d'institucional. En ell, el president Pere Aragonès ha defensat que tothom pugui ser com és i que la societat ho reconegui amb tots els drets.
Amb aquest missatge, el cap de l'executiu i la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, han rebut al Palau de la Generalitat els representants de les entitats del col·lectiu LGTBI per commemorar el Dia de l'Orgull. Aragonès ha destacat que cal lluitar dia a dia pels drets de tothom.
Les múltiples opressions que pateixen moltes persones de la nostra societat s'han de combatre cada dia. I no es tracta només de dir que tens tot el dret a estimar qui vulguis, sinó sobretot que tens tot el dret a viure dignament com ets. És el dret a ser el que defensem avui, a ser com ets, i que la societat ho reconegui amb tots els drets.
Aragonès ha recordat que la creació del Departament d'Igualtat i Feminismes respon a la necessitat de fer aquestes polítiques transversals en el dia a dia.
I en aquest context, una dada preocupant. El professorat dels instituts té poca formació en matèria de diversitat sexual i de gènere, i segurament per això també tenen dificultats a l'hora d'abordar aquesta diversitat dins de les aules. És una de les conclusions d'una investigació d'acció participativa, anomenada Transgredint la norma, i que s'ha fet a diferents instituts de Barcelona.
L'estudi també posa en relleu que encara hi ha molts docents que no saben que existeix un protocol d'actuació en situacions d'assetjament, i la majoria de centres escolars no en tenen un de propi seguint les directrius del Departament d'Educació. Ho ha dit a la xarxa l'Andrea Milán, de l'Assemblea de Cooperació per la Pau, una de les entitats impulsores d'aquest treball.
Hi ha un protocol pel departament que està a internet en cas d'alumnat trans, però també hi ha un protocol per casos d'assetjament. El problema és que una part molt gran del professorat el desconeix i no sabem molt ben què fer. I també dins del departament es va dir fa un parell d'anys que està aquest protocol, però que cada centre hauria de tenir el seu propi protocol, depenent de les seves necessitats, però no està complint.
Per revertir-ho, Milán proposa visibilitzar dins del professorat els protocols existents i formar-los en diversitat sexoafectiva.
Arreu de Catalunya són molts els municipis que han commemorat el Dia de l'Orgull LGTBI. És el cas de Sala, on aquest matí s'ha fet una activitat reivindicativa a la qual s'ha pintat uns bancs amb els colors de la bandera del col·lectiu i s'ha llegit un manifest. Des de l'Ajuntament remarquen que des de l'àmbit municipal també es pot treballar per dignificar aquest col·lectiu. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
La Vila de Sal ha volgut posar el seu granet de sorra en la commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. Els bancs de davant del mercat municipal són des d'ara i fins que la pintura aguanti símbols per reivindicar el dret a la llibertat sexual, identitària i de gènere. Així ho explica la primera tinent d'alcalde i regidora d'Acció Social, Margarita d'Arquer.
S'ha d'acceptar i que tenim de tirar endavant en tots aquests temes i que es promoguin més lleis, com ara la llei trans, que ha sigut un gran avenç, i esperem que això no vagi enrere, tot el contrari, que vagi endavant per la defensa d'aquests col·lectius i la diversitat de gènere.
L'acte de commemoració de Sal està organitzat conjuntament entre l'Àrea d'Acció Social de l'Ajuntament i el Servei d'Atenció Integral del Gironès, un servei específic que dona informació, suport i acompanyament a les persones del col·lectiu LGTBI. Aquest suport és sobre aspectes legals, laborals i de gestió d'incidències.
El president del govern central, Pedro Sánchez, lamenta la mort d'immigrants a la frontera de Melilla, però alhora reconeix la feina tant de la gendarmeria marroquina com de les forces i cossos de seguretat de l'Estat que van repel·lir el salt massiu a la tanca.
En una entrevista a Associated Press prèvia a la cimera de l'OTAN, Sánchez assegura que l'intent de salt a la tanca es va fer de manera agressiva i que molts dels immigrants que ho van intentar duien destrals i ganxos.
Estamos hablando de un intento de asalto a la valla que evidentemente se hizo de forma agresiva. Lamento, como no puede ser de otra manera, el fallecimiento de estas personas, pero también el reconocimiento del trabajo que están haciendo la gendarmería marroquí y también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en España, que repelieron un ataque, insisto, un ataque a la frontera de nuestro país.
L'ONU ha urgit a Espanya i al Marroc a investigar aquests fets en els quals, segons les autoritats marroquines, van morir 23 persones, tot i que les ONG eleven la quantitat a 37.
I tot plegat a les portes d'una cimera de l'OTAN que se celebra a Madrid per mostrar unitat davant la invasió russa d'Ucraïna i també per reformular les bases defensives de l'Aliança.
De fet, el reforç de la frontera est d'Europa és un dels principals acords que s'espera que surtin de la cimera. Es volen mobilitzar fins a 300.000 soldats per fer front a la amenaça russa, alhora que s'avançaran les negociacions per aprovar l'entrada a l'Aliança de Finlàndia i Suècia. També s'analitzarà la situació de la frontera sud i, en aquest sentit, l'objectiu és incloure punts com Ceuta i Melilla dins el paraigua de protecció de l'OTAN.
En relació al conflicte a Ucraïna, el president Volodymyr Zelensky ha demanat als Estats Units que reconeguin Rússia com a estat que patrocina el terrorisme, tot plegat arran de l'atac a un centre comercial en què han mort almenys 16 persones.
Ha estat a la localitat de Kremenchuk, al nord des del país. Desenes de bombers i equips de rescat continuen treballant al centre comercial atacat amb míssils russos. És el primer atac contra zones civils que registren aquesta localitat. Mentrestant, a Lugansk, a l'est, s'han intensificat els bombardejos a gran escala les últimes hores.
Continuen a l'alça les hospitalitzacions per Covid-19, que arriben ja a nivells del mes de febrer. L'última setmana han ingressat 245 persones per la infecció i ja sumen un total de 1.762 malalts. D'aquests, 46 estan en estat greu a les UCI.
Segons la nova pàgina web en la qual Salut publica les dades de la pandèmia, des del 20 de juny han mort 23 persones, totes elles majors de 60 anys. No s'han donat xifres, però, de l'acumulat de defuncions, tot i que la darrera xifra oficial és de 19.449 víctimes mortals des de l'inici de la pandèmia.
Encara en clau de salut, us destaquem un estudi del Centre de Regulació Genòmica i l'Institut Irsi Caixa, segons el qual un fàrmac anomenat l'amidubina podria millorar el deteriorament cognitiu de persones amb síndrome de Down i, en conseqüència, la seva qualitat de vida. Es tracta d'un medicament que fins ara era comú per al tractament del VIH. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor Rey.
Els resultats de l'estudi demostren que els ratolins que van ser tractats amb l'amidubina milloraven la seva capacitat cognitiva. Un dels trets amb què més s'ha notat és amb un increment de la memòria. Aleix Estibalde, investigador del projecte, ha explicat els beneficis de la investigació.
Això que hem observat amb aquest estudi fet en ratolins, que milloraria el deteriorament cognitiu a través d'uns passos intermitjos que hauríem de fer amb assajos clínics en humans, si això es confirma, doncs podria millorar la qualitat de vida de pacients amb síndrome de Down.
A més, segons l'investigador, les persones amb síndrome de Down pateixen un envelliment accelerat quan arriben a l'edat adulta. A partir dels 40 anys tenen més probabilitats de patir Alzheimer, ja que el cromosoma 21 té una relació estreta amb aquesta malaltia. El següent pas, doncs, d'aquest estudi és començar els assajos clínics amb el fàrmac per a persones amb la síndrome de Down i Alzheimer.
Són gairebé 3:45. La Diputació de Barcelona retreu al Departament d'Educació que no abonarà el cost real de les places de P2 de cara al curs vinent. L'ENS sospita que els municipis acabaran pagant aquesta gratuïtat i assumiran més del 50% del cost de cada plaça, malgrat que, segons l'acord signat entre els consistoris i el govern, havien de finançar únicament un terç. Fins ara, els ajuntaments han detectat un increment del 20% de peticions per accedir a les escoles bressol de la província. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, bon dia, Marta. Sí, la Diputació de Barcelona considera fals l'anunci del conseller Cambray en el sentit que el segon any de guarderia serà gratis el curs vinent. De fet, aquest ens sospita que els municipis s'acabaran pagant el gratis total anunciat per Educació i assumiran més del 50% del cost de cada plaça de guarderia. El responsable d'Educació de la Diputació de Barcelona, Josep Monràs, es pregunta si hi haurà places suficients davant aquest increment de peticions del 20% i ha afegit que els regidors d'Educació de molts municipis barcelonins no amaguen el seu nerviosisme per la manca de diners. Ja que tenen les mans lligades, no poden cobrar res a les famílies en concepte de compra de material, però sí n'assumiran les factures i també les de manteniment i energia. La Generalitat ha estat molt gràfic, Monràs no vol assumir ni el cost dels bolquers.
Què passa quan hi ha un nen o una nena amb necessitats educatives especials? Necessita un suport. Aquest suport es finançarà o no es finançarà? Els bolquers que necessiten els nens, que no és un material formalment escolar, poden entrar o no poden entrar? Per què ens fan treure les ordenances fiscals dels nostres ajuntaments on podria haver un copagament i, per tant, aquelles famílies que poguessin pagar una part d'aquest copagament del servei municipal?
En el fons de la crítica de la Diputació de Barcelona hi ha el record de fa uns anys, quan després de l'esclat de la crisi financera, el govern català va deixar de finançar la seva part. El 90% de les places públiques d'escoles bressol són municipals.
Gràcies, Anna Ruiz. I ara ens hem de traslladar fins al Bages, ja que els boscos de la Serra de Castelltallat, que van patir els incendis dels anys 94 i 98, han estat l'escenari escollit per la Diputació de Barcelona per explicar el nou protocol davant dels incendis forestals que es preveuen durant aquesta campanya d'estiu. Volem saber en què consisteix aquest protocol. Des de Castellet Ràdio ens ho amplia Olga Gili. Bon dia, Olga.
Hola, bon dia. Doncs sí, en aquesta roda de premsa han assegurat que actualment la província de Barcelona està dotada de 500.000 hectàrees forestals, per tant estem parlant d'una xifra bastant elevada. Asseguren que darrere doncs, hi ha d'haver un gran esforç de país per tal de que no es cremin gran part d'aquestes hectàrees. Així en parlava Valentí Junyent, diputat delegat d'Espais Naturals.
La campanya de prevenció d'incendis d'aquest any, la Generalitat hi ha abocat més recursos que mai. També es preveu una de les campanyes més complicades dels darrers anys, doncs, pel clima, pel canvi climàtic i per tots els efectes que hi pot haver-hi en la sequera que estem patint. Però el fet de que a la província de Barcelona hi ha 500.000 hectàrees de massa forestal vol dir que s'han de gestionar bé.
El mateix Junyent en el seu discurs ha parlat també del canvi climàtic com a factor important i, per altra banda, ha conclòs explicant que talar arbres serà clau.
Gràcies, Olga Gili, des de Castellet Ràdio. I seguim endavant en el nostre recorregut municipal. En aquest cas fem parada a Barcelona, ja que rehabilitar 15.000 habitatges en 3 anys és l'objectiu que s'ha marcat l'Ajuntament amb els 70 milions d'euros de la nova convocatòria de subvencions per aconseguir un parc habitatges més eficient a la ciutat. Una xifra rècord, gràcies sobretot als fons Next Generation. Més detalls, Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Els ajuts que es podran demanar fins al 30 de juny del 2023 se preveuen 3 línies d'actuació diferenciades en habitatges, en edificis sencers i en l'àmbit d'un barri amb necessitats específiques. Comptant les aportacions privades, l'Ajuntament calcula que en total es podran mobilitzar més de 200 milions d'euros i crear uns 12.000 llocs de feina. Per agilitzar i fer fàcils tots els tràmits, el consistori i els col·legis d'arquitectes, aparelladors i administradors de finques han creat oficines específiques per assessorar els ciutadans. Janet Sanz, la tinenta d'Alcaldia d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona.
Europa confirma que la via, no, doncs de tirar endavant aquestes polítiques de sostenibilitat, de generació d'ocupació, són les de la regeneració i les de la rehabilitació. Per això aporten aquests recursos a les ciutats que estem fent la feina.
En el cas dels habitatges particulars, les obres de rehabilitació seran subvencionables fins als 3.000 euros i hauran de servir per reduir el consum d'energia com a mínim en un 30%, un fet que pot suposar un estalvi anual en la factura d'uns 620 euros per pis.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Per un país valent i orgullós de si mateix.
On ningú tingui por de ser i de mostrar-se tal com és, sigui quina sigui la seva orientació sexual o identitat de gènere.
Un país on viure en llibertat i on tothom senti com a pròpia la lluita LGBTI.
Un país que senti orgull per l'orgull.
Fent que sigui Catalunya. Orgull de país.
Generalitat de Catalunya.
Acusado. Acusat. Testigo. Testimoni. Abogada. Advocada.
Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente. Innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
Fem-ho bé. Fem-ho tot. Fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Indignació entre els veïns i el sector turístic d'Espot, al Pallars Sobirà, que porten 4 dies incomunicats. La raó és una avaria al servei de telefonia i internet de Telefònica i Movistar. Ràdio Drem, José Vergés.
L'Associació d'Allotjaments Turístics del municipi ha volgut mostrar el seu malestar, tal i com expressa l'hotelera Sílvia Montanya.
Jo puc entendre que pots estar un dia 48 hores, però 4 dies sense el servei és que és intolerable. És intolerable perquè és que no tenim telèfon a l'hotel. No tenim telèfon fixe, con lo qual, què implica? Estem en plena temporada, estem perdent reserves i clients que ens estan enviant mails de què passa que no teniu telèfon. I al final la mala imatge és nostra. És que és desesperant perquè és que no sabem què fer. Ni tenim resposta del termini de la previsió d'arreglar-ho. T'envien un missatge amb el número d'incidència dient que quan estigui arreglat ja t'avisaran i se queden tan anxos.
A més, denuncien hi ha hotels que des del passat divendres no poden cobrar amb Datàfon als clients. Una situació que no només afecta els veïns i hotelers d'Espot, sinó també els mateixos visitants, que tampoc poden treure efectiu del caixer automàtic del poble, el qual també funciona per mitjà de la companyia telefònica.
Passem també pel Ripollès, ja que la depuradora de 7 cases té una sèrie de mancances que fan que aigües fecals acabin al riu Ter. L'Ajuntament assegura que ha quedat obsoleta i mentre que el Consell Comarcal del Ripollès avança que hi haurà depuradora nova abans del 2024. Ràdio Ripoll, Jordi Altesa.
El problema a la depuradora de 7 cases és que es barregen les aigües residuals i que s'han de tractar amb les netes i això fa que aigües fecals acabin al riu Ter. L'Ajuntament denuncia que és una instal·lació obsoleta que no té la demanda de població estacional que pot arribar a multiplicar-se per 3 a l'estiu. Ja s'hi han fet alguns pedaços, però el Consell Comarcal del Ripollès treballa per construir una nova depuradora a 7 cases entre el 2023 i el 2024, com explica el president del Consell, Joaquim Colomer.
El que sí que hi ha previst i que ja hem començat a fer durant aquest any 2022 és un estudi de la filtració d'aigües blanques a la xarxa. Aigües blanques vol dir totes les aigües que provenen de pluja, aigües completament netes que s'introdueixen dintre el clavegueram i, per tant, passen per filtrar per aquesta fase de pretractament amb aquesta, diguem-ne, depuradora molt inicial, no?
Actualment la depuradora només du a terme tractaments primaris, però requereix també una anàlisi prèvia que ja està en marxa.
En clau cultural, l'actriu Carme Elias, el pallasso Tortell Poltrona o l'esportista Laia Palau són alguns dels guardonats amb les Creus de Sant Jordi d'enguany.
Una 20ena de personalitats i 10 entitats rebran el guardó, un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona per part de la Generalitat de Catalunya. La portaveu Patrícia Plaja ha llegit els mèrits de tots els premiats, entre els quals l'actriu Carme Elias.
L'actriu Carme Elias, per la seva dilatada i reconeguda trajectòria en el món de la interpretació i també del doblatge, tant en l'àmbit de les arts escèniques com al cinema o a la televisió actualment, Carme Elias és membre d'honor de l'Acadèmia del Cinema Català.
Entre els guardonats també hi ha la companyia elèctrica d'Arma, el grup Estopa, la Fundació Gran Teatre del Liceu, el muralista Josep Minguell, el sociolingüista Miquel Estrubell, l'activista Fàtima Ahmed, l'economista Carme Trilla i també el productor discogràfic Joan Carles Duval.
Moltes felicitats a tots els premiats i marxem ara cap a Tarragona, on les tradicionals havaneres al port celebren 30 anys aquest 2022. Durant tots els dissabtes de juliol, la pèrgola del Serrallo s'omplirà d'aquestes cantades, amb xató, sons de mar, les anxovetes, la Neus Mar i els cremats, i amb un parell de novetats que ens amplia des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
Enguany engegant un parell de novetats. Per una part, tota una nova decoració que suma a l'ambient marítim del Serrallo. A més, s'aposta per una nova activitat anomenada Coneix les Havaneres des del mar, on grups de 30 persones podran conèixer la història d'aquesta música popular en golondrina a través del personatge Pep Romasquet. L'activitat es farà els dijous 14, 21 i 28 de juliol. Montse Adán explica que aquesta iniciativa pretén apropar les havaneres a nous públics i aportar una visió diferent.
Per aportar una visió diferent i que millor doncs, fer-ho des del mar. Pensem que és una visió diferent i que ens donarà doncs, aquest coneixement de l'havanera per arrelar, com dèiem, amb la nostra tradició.
Les havaneres seran a les 10 de la nit amb un aforament de 500 persones sense reserva prèvia. En el cas de l'activitat a les golondrines, les invitacions gratuïtes es podran aconseguir a través de la plataforma Entradium.
I és moment per als esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. La Federació Catalana de Futbol aposta per la participació femenina en qualsevol categoria. A partir d'aquest divendres, els equips sèniors fins a primera catalana i els de futbol formatiu fins a preferent juvenil podran inscriure jugadores sense cap limitació, eliminant el topall i les limitacions de categories. El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteres, ho anunciava en l'assemblea celebrada a Blanes.
El futbol femení passarà a ser universal. Això vol dir que es permetrà la participació de futbolistes femenines en qualsevol categoria masculina. El topall estava cadet, incorporarem a partir d'ara també juvenil i amateur, des de ja, des d'aquest 1 de juliol. La igualtat no solament es predica, també s'aplica.
També en futbol, la Roma es fa enrere i no disputarà el Gamper contra el Barça. El Barça ha comunicat que l'equip italià ha rescindit unilateralment el contracte i que tornarà els diners de les entrades. El club blaugrana no descarta, però, emprendre mesures legals contra el conjunt italià. I Carolina Miranda és la nova directora esportiva de l'Espanyol femení. L'exjugadora del club blanc i blau des del 2005 al 2009 arriba ara procedent del València per assumir aquest càrrec. I el Centre d'Esport Sabadell busca finançament per i nous inversors per aconseguir, amb una fita de 5 anys, pujar a primera divisió. El seu president, Esteve Calçada, ha dit, però, que ara és moment d'estrenyes al cinturó.
Hem d'alliberar massa salarial per poder aixecar el cap i poder fer un plantejament de projecte esportiu per la propera temporada, però que ja us anticipo que en el moment actual, mentre no siguem capaços d'aconseguir nous recursos, ens toca apretar-nos el cinturó, ens toca un instint de supervivència que és molt, que està, per sort o per desgràcia, doncs molt, molt arraigat amb aquesta casa.
I parlem de bàsquet perquè el Club Bàsquet L'Hospitalet jugarà a l'Alep Plata la temporada vinent. Després de moltes setmanes d'incertesa, el club ha comunicat que, amb el suport de l'Ajuntament, l'equip de bàsquet podrà inscriure's a la nova categoria. El CB L'Hospitalet va fer una gran temporada culminada amb l'ascens en la fase disputada a Huelva fa un mes i mig. Escoltem la regidora d'Esports de l'Ajuntament de l'Hospitalet, Maite Revilla.
Però nosaltres pensem que el que han guanyat a la pista no es pot perdre als despatx. O sigui, un despatx no es pot perdre, ni per la burocràcia. Per això hem animat a la gent del CB que havien de fer l'inscripció abans de que s'acabés el plaç.
I en hoquei herba només falten 3 dies perquè arrenqui el Mundial Femení de Terrassa, un campionat en el qual la selecció espanyola, farcida de catalanes que juguen a casa, parteix com una de les favorites per lluitar pel títol. Dijous tindrà lloc la cerimònia inaugural a l'Estadi Olímpic de Terrassa, remodelat per l'ocasió, i divendres el partit inaugural entre Espanya i el Canadà. Parlant també del combinat espanyol, en waterpolo avui la selecció espanyola femenina juga el partit de quarts de final del Mundial de Budapest davant del poderós Estat Units. Serà a partir de les 4 de la tarda. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja al punt de les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí, però hi tornarem demà, puntuals, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Caminava al mateix pas, en silenci perpendicular, tacant l'asfalt, escombrant la seva esquena. Vivia de la llum, de copiar l'exacte moviment. Feia anys i panys que escrivia les petjades rere seu. Aquí va dir el que plana de terra. Home, fa prou aire per emprendre el salt.
dimensions que fer-se el sol, exercint de silueta, que voldria veure i de dur, que seria bo deixar vacant allò que avui, si li calen 15 dies ja dirà.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Maria Gisbert. El govern destinarà 13 milions d'euros en polítiques LGTBI. Coincidint avui amb el Dia Internacional de l'Orgull, l'executiu ha volgut fer un gest cap al col·lectiu i anunciar que es contractarà més d'un centenar de professionals que es dedicaran en exclusiva a atendre les necessitats de persones LGTBI i a desplegar polítiques públiques per al col·lectiu tant en l'àmbit comarcal com local. Patrícia Plaja és la portaveu del govern.
Permetrà contractar almenys 113 professionals amb dedicació plena a l'atenció al col·lectiu LGTBI i al desplegament de polítiques públiques LGBTI+, en l'àmbit local i també en l'àmbit comarcal.
En aquest sentit, el president Pere Aragonès també ha destacat la creació del Departament d'Igualtat i Feminismes com a mostra del compromís de l'executiu amb la lluita pels drets de tothom. El govern també ha condemnat els discursos de l'extrema dreta que creen odi contra els gais i lesbianes. Doncs entre els molts actes convocats per aquesta jornada, Tarragona s'ha reivindicat el dret de les persones a ser com són i qui són avui en el Dia Internacional de l'Orgull. El col·lectiu ho considera més necessari que mai en un any on han augmentat les agressions amb assassinats a Madrid o Bilbao o les